Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant de l'enterrament de la sardina que arrenca ara, més o menys a aquesta hora, pels carrers de Calella. Fa una estona, escassos minuts, que hi hem baixat i hem parlat amb els seus protagonistes. Parlarem també dels alumnes de l'Escola Pia que han anat al Congrés de Mòbils de Barcelona i de la xerrada que fan demà a l'Escola Freta per detectar aviat trastorns de l'aprenentatge. I a la biblioteca demà hi ha Club de Lectura en Anglès. Explicarem també que l'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat a l'Ajuntament de Calella que legalitzi l'actuació feta el passat mes d'octubre en el terreny que hi ha als peus del far. I Calella tindrà 3 recorreguts pel circuit inclusiu d'esport i natura sumant capacitats. Avui, per començar l'Info Vespre, hem baixat a la plaça Catalunya, on ara aquesta hora està començant l'enterrament de la sardina, el comiat del rei Carnestoltes, que s'ha mort i, com saben, organitzen els Udols de Foc, la colla Udols de Foc, i per això tenim aquí amb nosaltres el seu cap de colla. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què veurem aquesta tarda, ara aquest vespre, amb aquest enterrament de la sardina?
Doncs, com els darrers anys, seguirem més o menys el mateix plantejament de sempre. Començarem a fer el passacarrers amb el rei Carnestoltes en el seu fèretre, des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l'Església. I durant el trajecte hi haurà refrigeris i animació per part de les viudes desconsolades, i es finalitza amb una sardinada popular, com no pot ser d'una altra manera avui, i amb la crema del rei Carnestoltes, previ lectura del seu pregó, i també es farà el concurs de viudes, que sortejaran premis amb diferents, de diferents entitats que han col·laborat en el poble.
Una festa molt completa. L'animació que tindrem d'aquí allà anirà combinant també música enllaunada i els timbals dels Udols, no?
Sí, com cada any. Això de moment ho mantenim com a petita tradició.
Perfecte. A més a més, concurs de vídues desconsolades, que per aquí en tenim alguna, que ara també hi parlarem. Una festa que van ser els Udols, que la van recuperar i que, com dèiem, s'està consolidant ja a la ciutat.
Sí, sembla que sí. Cada any tenim un suport per part del poble i nosaltres contents de fer-ho, així que mentre la gent no li segueixi agradant i vinguent, nosaltres seguirem fent-ho.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Vaig a parlar també amb un parell de vídues d'aquestes desconsolades, que s'ha mort el rei Carnestoltes, i aquí tinc una de les seves vídues, que em sembla que està molt afectada, com se diu vostè?
Em dic Alexandra.
Alexandra, sí. I la veig patint molt, què li ha passat?
Ai, mira, doncs cada any per la mateixa data se m'ha mort el marit, cada any. I no hi ha manera de veure-ho venir.
No?
No.
Sempre li fa el mateix?
Sempre, perquè sí, no falla.
I qui era el seu marit?
Ai, el fill meu, el meu Carnestoltes. El teu rei.
El meu rei, el rei que ha estat governant aquests dies.
Exacte.
Però ha durat molt poc, això.
Sí, és que tanta festa no és bo.
Però ho sap, vostè, que no està sola? Vostè no era l'única dona, d'aquest senyor?
No, ja ho sé, aquí tinc la meva amiga, és que som molt amigues.
Sí, vaig a parlar amb ella també, vostè
no,
com s'hi diu?
Em dic Josefina.
Josefina, i què, també està desconsolada?
Estic molt trista, molt trista. Ja ho diu la meva millor amiga. Compartia moltes dones aquest home.
Moltes, massa festa,
sí,
no pot ser.
I ens arriba el fèretre.
Ara en aquest moment, sí, justament està arribant el fèretre. Què passa?
És que m'acabo d'emocionar molt, nen.
No pateixi, tranquil·la. Jo consolo també.
Gràcies.
Vida teva.
Ja ho veieu que la tristor és màxima en aquests moments, però també m'agradaria parlar amb el notari, que després llegirà el testament del rei Carnestoltes, perquè quan tota aquesta rua arribi a la plaça de l'Església es llegirà un moment solemne el testament del rei Carnestoltes. Aquí tinc també el notari que ho farà. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Se sap alguna cosa del que ha deixat escrit el rei Carnestoltes?
Home, ha deixat deutes.
Deutes, malament rai.
Ha deixat deutes. També ja dic que es ficarà amb el nou president aquest que ha sortit dels Estats Units.
Sí.
També parla d'aquest home. I no em voldria estirar massa de la llengua, però també parla del Museu del Turisme.
també em parla d'això.
I em sembla que de vosaltres, d'on sou?
De Ràdio Calella Televisió.
Doncs em sembla que també parla de vosaltres.
I en parla bé?
Diria que sí, diria que sí.
Bé, en tot cas ho escoltarem. Moltíssimes gràcies, senyor notari, per aquesta informació. No podem avançar gaire cosa més d'aquest testament, ni tampoc d'aquesta festa, perquè està començant aquesta festa en aquests moments, a Calella, l'enterrament de la sardina. És tot el que podem explicar, doncs, què hem pogut fer aquesta crònica des de la plaça Catalunya. Continuem de seguida l'Infovespre al 107.9, Ràdio Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Això és el que hem captat fa uns minuts a la plaça de Catalunya, quan començava ja aquesta rua de l'enterrament de la sardina, però tornem a ser als estudis de Ràdio Calella per comentar més qüestions que són notícia avui a l'Infovespre. Un grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia de Calella han assistit aquest dimarts al YOMO, una secció del Mobile World Congress adreçada als estudiants.
El Youth Mobile Festival es desenvolupa en una de les carpes del Mobile World Congress a la plaça Espanya de Barcelona, amb l'objectiu que els alumnes puguin conèixer les utilitats dels mòbils i altres dispositius des del punt de vista educatiu. El plantejament global del YOMO és que els joves s'endinsin en el món de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, el disseny i les matemàtiques. 75 alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia de Calella han pogut participar de conferències i tallers al voltant del món dels mòbils.
I demà al vespre, a 8:15, es fa una xerrada informativa a l'Escola Freta dirigida a pares d'alumnes sobre els principals problemes neurocognitius, optomètrics i psicològics que poden afectar el desenvolupament d'una bona escolaritat i un bon aprenentatge.
A la primera part de la xerrada intervindrà la doctora Cristina Serra, neuropediatra de Sant Joan de Déu i de la Creu Groga, especialista en dificultats de neurodesenvolupament. S'explicaran els signes d'alarma del dèficit d'atenció i hiperactivitat, la dislèxia, la discalculia i el trastorn específic del llenguatge. A la segona part hi intervindrà el llicenciat Xavier Costa, psicòleg especialista en dificultats atencionals, de l'aprenentatge i de la conducta. És professor associat en pràctiques del Màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat Oberta de Catalunya. Explicarà el trastorn per dèficit d'atenció i problemes d'aprenentatge a l'aula. Encara hi haurà una tercera part de la xerrada on hi intervindrà la doctora Pilar Rojo, doctora en enginyeria i professora a la Universitat d'Òptica de Terrassa. Té un màster en optometria i ciències de la visió, especialista en teràpia visual a la Creu Roja. Parlarà de la intervenció de l'optometrista en problemes d'aprenentatge. La xerrada és oberta a tothom i està patrocinada pel Centre Mèdic Creu Roja amb la col·laboració de l'AMPA de l'Escola Freta.
Doncs per saber-ne més d'aquesta xerrada que es farà demà al vespre a l'Escola Freta, parlem amb un dels ponents, amb el Xavier Costa, que és psicòleg i és una mica qui ha mogut i qui ha lligat també aquesta xerrada. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda, Oriol.
Doncs, Xavier, ens agradaria començar aprofundint en aquesta qüestió que ara explicàvem, aquesta xerrada que es farà a l'Escola Freta, començant preguntant-te quins són els principals problemes que poden afectar a un bon rendiment escolar i que s'explicaran en aquesta xerrada.
Doncs, en aquesta xerrada ens centrarem sobretot en quins problemes, per una part, fisiològics poden anar bé, en la part de la intervenció optomètrica, que la portarà a terme la doctora Pilar Rojo. És la nostra doctora del Centre Creu Roja, que tracta tots els temes d'optometria. Per un altre costat, també tractarem els senyals d'alarma que poden posar en marxa el que seria un mal desenvolupament acadèmic. Això ho portarà més a terme la doctora Cristina Serra, i en la meva part ja parlarem sobretot del dèficit d'atenció i els problemes d'aprenentatge. En la part de la doctora Rojo, més que res és com intervenim a nivell optomètric, no? Quins problemes podem trobar, quines coses afectaran a la visió, ja que la visió és un factor fonamental a l'hora de fer un bon aprenentatge, i com aquests problemes els podem d'alguna manera fer i trobar solucions. En la part de la doctora Serra, la nostra neuropediatra, el que trobarem són els signes d'alarma, sobretot en quant als dèficits d'atenció, la hiperactivitat, la dislèxia, la discalcúlia i el trastorn específic del llenguatge. Aquests diferents trastorns són molt importants a l'hora de fer totes les tasques que tenim en una aula. Pensa que si un nen està afectat d'un trastorn per dèficit d'atenció, això farà que tots els beneficis del seu aprenentatge es vegin mermats. Jo em centraré més en el que és el dèficit d'atenció de per si i no tant no trepitjar una mica la doctora Serra, perquè jo l'enfocaré des del punt de vista psicològic, com tractar-lo i com treballar-lo. El tenim que treballar tant a l'aula com el tenim que treballar a casa, com el tenim que treballar en visita. Llavors, aquí el que em preguntaves, com podem treballar-ho, el fonamental és coordinar-nos sempre. L'optometrista amb la família i l'escola, el neuropediatra amb el psicòleg, l'escola, els pares i el nen, és que tothom remi cap al mateix cantó. Llavors, segurament ens en sortim.
I tant. Com es poden detectar, Xavier, aquests problemes? Per exemple, quins són aquells principals senyals que amb el nostre fill o filla, que el tenim a casa, que el veiem cada dia, que estem molt acostumats a veure com és, a saber com és, però què és allò que ens ha de posar en alerta i que ens pugui fer pensar que pot tenir un d'aquests problemes que ara comentàvem?
Correcte. El principal, i pel que nosaltres treballem molt, és perquè hi hagi una identificació precoç d'aquests problemes. Aquesta identificació precoç d'aquests problemes es dona normalment a l'aula. Llavors, els nostres principals diagnosticadors previs, per dir-ho d'alguna manera, encara que no són experts, són els professors. Tots els professors tindrien que tenir conceptes, com ens consta, per exemple, que tenen a Freta, ja que nosaltres hem fet des de Creu Groga diverses formacions amb ells, conceptes bàsics per identificar que amb aquest nen està passant alguna coseta. Els tres principals que es poden veure a casa, primer, són els comentaris dels professors, no? No atén a classe, li costa portar a terme les feines de comprensió oral, etc. Però després, a casa sí que es poden identificar diferents símptomes, no? Com el típic, és que li parlo i sembla que no m'escolta, constantment està pensant en les musaranyes, fa una lletra molt dolenta. Tots aquests són petits signes d'alerta que ens poden treure molts problemes en el futur. El que ens trobem nosaltres moltes vegades és que els nens que ens arriben en edats massa avançades per poder fer una intervenció molt bona amb ells. Et vull dir, el cervell de qualsevol persona quan té 6 anys és plastilina. Quan en té 14 ja és fang. I quan en té 21, allò ciment i ja no ho amico. Quan abans intervinguem nosaltres, gràcies a que els professors han fet una bona identificació primària, els pares han fet cas en aquest consell i han vingut a visitar-nos a nosaltres, quan abans ens hi posem, millor. Les eines que tenim nosaltres per identificar aquests problemes, primer parteixen de l'observació directa. La nostra experiència de veure tants casos ens dona un ull clínic per veure si es dona o no es donen certs símptomes. Per un altre costat, treballem molt amb la psicometria, que és com mesurem les habilitats cognitives, l'atenció, la intel·ligència, l'adaptació del nen, i per acabar, fer un diagnòstic diferencial. El diagnòstic diferencial és contemplar diferents tipus de trastorns que estiguin causant aquell problema i amb aquesta manera de treballar diferenciant quins són i quins no, podem arribar a un diagnòstic que ens portarà a un tractament fiable.
I us trobeu, Xavier, que als pares i mares els costa reconèixer que el seu fill pugui tenir algun problema? És a dir, que això, quan tenen 6, 7 anys, puguin veure que passa alguna cosa, però que vulguin pensar que no passa res, que el nen simplement és així, que ja li passarà, que ja s'anirà fent gran i que tot això canviarà, i que els hi costi fer el pas de portar-lo a un metge, a un psicòleg, per a veure si té algun trastorn d'aquest tipus. Això us hi trobeu?
Ens hi trobem força, i és per un fet fonamental, que és que normalment el que ens comenten els pares és no li passa res al nen, perquè jo de petit també era així. Tenim que pensar que la majoria d'aquests problemes són neurocognitius, vol dir que estan molt relacionats amb el funcionament del nostre cervell. el desenvolupament del nostre cervell està lligat al nostre ADN, no? Llavors nosaltres ens desenvolupem així com ens dona l'herència als nostres pares. Normalment, per exemple, parlant de la part d'atenció, que és la en la que sóc més expert, normalment quan identifiquem que el nen té una dificultat atencional, veiem com el pare també comparteix aquesta dificultat atencional. La diferència que els hi posem nosaltres a sobre de la taula als pares, quan ens diuen jo de petit era igual i tampoc m'ha anat tan malament a la vida, és preguntar-los directament, però a tu això t'ha portat molts problemes? La resposta, evidentment, moltes vegades és sí. Uh-huh. En el que contestem nosaltres que, bueno, si vols, podem ajudar el teu fill a estalviar-se totes aquestes dificultats que tindrà d'aquí en endavant. Uh-huh. Aquí crec que moltes vegades és quan fem el gir i la visió canvia, no? Però sí que costa que precipitin la consulta moltes vegades, i el que ens trobem és que fins que les notes no baixen, allò no es fa una consulta.
Doncs totes aquestes qüestions es parlaran en aquesta xerrada de demà al vespre a l'Escola Freta, i de la qual avui n'hem volgut parlar i ho hem pogut fer amb el psicòleg Xavier Costa, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovista. Moltes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies. Fins la propera.
I per tancar aquesta plana, aquest bloc a temes educatius a l'Infovespre, comentem que demà a les 7 del vespre a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça tindrà lloc el Club de Lectura en Anglès.
Parlaran del llibre Tales of Ten Worlds, de Helen Ray Thomas. N'hem parlat amb Dolors Llevall, directora de la biblioteca. Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cada dijous ens reunim els que participem al Club d'Anglès. Aquest club és per a 15 persones, però si ja està ple, doncs passen a la reserva i quan hi ha alguna baixa, doncs s'avisa a la persona següent. Bé, el Club d'Anglès té un màxim de 15 inscrits i cada dijous es troben per llegir i per comentar el llibre que han llegit. Qui coordina es diu Xian Matías, ella és de mare anglesa, i doncs comenten els diversos pàrrafs i entre tots. A veure, aquest mes de març comencen el llibre Tales of Ten Wars i està basat en els contes d'Arthur C. Clarke i que està adaptat a un nivell més fàcil per la Helen Ray Thomas. Són llibres doncs, que ja són per l'aprenentatge de llengües i aquesta vegada és un argument al voltant de ciència-ficció. Bé, tenint en compte les últimes notícies, no sé si és tanta ciència-ficció.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha demanat a l'Ajuntament de Calella que legalitzi l'actuació feta el passat mes d'octubre al terreny que hi ha als peus del far i que està fent les funcions d'aparcament. S'hi va abocar una runa reciclada provinent de les restes de maons i totxos de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri per tal de consolidar-ne el ferm. L'ACA ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que l'administració local no va demanar l'autorització necessària i l'emplaça a fer-ho ara. Iniciativa per Catalunya Verds de Calella va ser qui va posar aquesta situació en coneixement de l'organisme públic mitjançant la presentació d'un escrit de denúncia a principis d'aquest mes de febrer.
Tècnics de l'ACA van ser divendres a Calella per inspeccionar una zona de 1.475 metres quadrats de terreny al costat del torrent de les Basses. És l'esplanada que hi ha a la banda esquerra del camí d'accés al far, on els visitants hi poden aparcar el cotxe. El passat mes d'octubre s'hi va abocar runa del material provinent de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri en una actuació que ara l'ACA demana que es legalitzi. Això significa que insta a l'Ajuntament de Calella que li demani l'autorització que no havia sol·licitat, entenent que els terrenys en qüestió estan fora de l'anomenada zona de domini públic hidràulic, però sí afecten a la zona de policia. Aquesta és la franja de protecció de 100 metres de planada on, segons ha informat l'ACA a Ràdio Calella Televisió, l'ús i les activitats a desenvolupar es troben intervingudes prèviament per l'organisme públic. Explica que en els terrenys inspeccionats s'hi vol habilitar un pàrquing i que, en tot cas, l'autorització d'obres necessària s'atorgarà, si s'escau, després d'examinar la documentació que presentin. La visita dels tècnics de l'ACA es va fer divendres i van estar acompanyats pels tècnics municipals una premissa que va retardar uns dies la inspecció prevista pels principis de la setmana passada. Aquesta estava motivada per la denúncia que aquest mes de febrer va presentar Iniciativa de Calella. El portaveu ecosocialista ja va apuntar en declaracions a Ràdio Calella Televisió que el consistori necessitava el vistiplau de l'organisme públic per la naturalesa del terreny i de l'actuació feta. Sebastián Tejada va exposar llavors que havia preguntat concretament sobre aquesta qüestió al titular de l'àrea de territori i obres públiques sense obtenir una resposta clara.
I per altre costat, comentar que s'ha donat llum verda a la implantació a Calella del projecte Sumant Capacitats, un projecte que apadrinen els campions del món de curses de muntanya Kilian Jornet i Núria Piques i que impulsa la Fundació Itinerarium. Consisteix en l'habilitació d'un circuit per fomentar la pràctica de l'activitat física a l'aire lliure entre persones amb diversitat funcional. Constarà de tres recorreguts amb sortida i arribada al pont de fusta de la Riera Capaspre.
Hi haurà un traçat taronja, 1,4 quilòmetres de distància i 20 metres de desnivell acumulat. Serà un dels primers recorreguts adaptats que hi ha operatius a Catalunya i que garantirà la plena autonomia de les persones amb visibilitat reduïda. Recorrerà el passeig de Garbí. El traçat blau serà apte per a persones amb dificultats de mobilitat i que utilitzen la cadira de rodes. Tindrà una distància de 4,4 quilòmetres i un desnivell acumulat de 150 metres. Amb arrencada des del pont de fusta de la Riera Capaspre, passant per la piscina municipal fins als apartaments Codina per agafar el lateral de la carretera en direcció al far. Es pujarà a la Torre Lluminosa entenent que és un camí apte i es desfarà el camí per l'altre lateral, travessant pel pont de fusta sobre la Nacional 2. A la tornada, el paisatge inclou les vistes sobre la Roca Grossa i una aturada al mirador. El traçat rosa serà el més exigent de tots. El podran completar persones amb dificultats intel·lectuals o físiques, però amb suficient mobilitat. El recorregut és de 4,8 quilòmetres i s'assimila a l'anterior barrejant entorn natural i urbà, però incloent també la pujada a les Torretes. Tots tres es complementaran amb un joc mòbil que es trobarà en diferents punts del recorregut dirigit a escoles, entitats socials, ciutadans i turistes, a partir del qual es promouran els valors de la inclusió social i es donarà informació sobre la ciutat i l'entorn. El projecte està pressupostat amb 10.527 euros i rebrà una aportació directa de 5.000 euros de la Diputació de Barcelona. Fa mesos que es va començar a gestar i a dissenyar en col·laboració amb els membres de la Fundació Itinerum a partir d'una idea inicial del grup municipal d'Esquerra Republicana de Calella. En aquest sentit, el regidor Xavier Casillanis es mostra altament satisfet per la seva consecució.
Estem contents que des del govern hagin apostat i hagin cregut i que finalment es pugui portar a terme aquests circuits inclusius a la nostra ciutat. Calella ha tingut un reconeixement i s'ha sabut situar en el mapa europeu com a vila europea per l'esport. Creiem que totes les persones tenen que tenir també el seu espai i els seus indrets per poder practicar l'esport i que també siguin accessibles.
El Partit Republicà confia en la posada en marxa del circuit inclusiu Sumant Capacitats de Calella aquesta mateixa primavera. Explica que s'acostumen a inaugurar amb l'organització d'una marxa popular oberta a tota la ciutadania.
El calendari ara mateix ja està sobre la taula i que la intenció per part del govern és poder donar el tret de sortida i inaugurar aquest circuit el més aviat possible, tenint en compte que sigui una bona època a nivell de meteo, a nivell de climàtica, perquè quanta més gent pugui participar-hi, millor. Normalment aquests circuits es materialitzen i es donen el tret de sortida mitjançant una cursa popular que tothom hi pugui participar. I des d'aquí, evidentment, ja animo tots els ciutadans perquè aquell dia siguem capaços d'omplir el passeig i poder fer cadascun dels circuits acompanyant-nos.
Calella es convertirà en la ciutat número 39 del programa Vox 21 que realitza la Fundació Itinerarium. A l'estela de poblacions com Llívia, on va arrencar el projecte, Santa Coloma de Gramenet, Menorca, Manresa, València o Venècia i un llarg etcètera.
Doncs donada aquesta informació, anem per la previsió del temps.
Jornada de cel serè amb el pas de núvols alts i mitjans. Per demà ens espera un dia similar al d'avui, cel serè o poc ennuvolat. La temperatura serà lleugerament més alta, tant la mínima com la màxima. La visibilitat serà bona, tot i que al final del dia empitjorarà.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dimecres, dia 1 de març, dimecres de cendra. Més informació, ja ho saben, que la trobaran a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Com sempre, acabem amb un tema musical. Avui, tal dia com avui, de fa 2 anys, va morir el periodista musical Jordi Tardà. Tenia 60 anys. Tardà portava des de l'any 1985 davant del programa de Catalunya Ràdio Tarda Tardà. Va ser impulsor del Museu del Rock i també dirigia la Fira del Disc del Col·leccionista de Barcelona, conegut també per la frase Paraula d'Eston. I avui el recordarem, doncs, amb un clàssic del rock, amb aquesta peça. No es pot confondre aquests primers acords, aquests primers ritmes d'aquesta cançó. És Satisfaction, dels Rolling Stones. Molt bona nit.